Radio Estel.
Molt bona tarda, quan passen 6 minuts de les 6, benvinguts al programa Persona i Vida, la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui, dimecres sant, us saludem des del control tècnic en Toni Huguet, a la producció i redacció en Gerard Campos i a la presentació que us parla Gerard Carrión. El programa Persona i Vida, us recordem que pretén transmetre els principis ètics positius sobre la defensa de la vida des de la concepció fins a la mort natural i al mateix temps explicar i difondre la doctrina social de l'Església en relació amb la vida i les qüestions sanitàries. I comencem, com sempre, fent un repàs de les notícies en el camp mèdic més destacades dels últims dies.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Les ajudes als trasplantaments que el govern espanyol vol retirar s'eleven a 126.000 euros en el cas de Catalunya. La notícia que el govern espanyol preveu retallar les subvencions destinades al sistema de donació i trasplantaments d'òrgans a les comunitats autònomes que incompleixin l'objectiu de dèficit ha coincidit amb una reunió que han celebrat els últims dies a Madrid els responsables dels programes de trasplantament de les diferents comunitats, com ara Pere Montserrat, director de l'Organització Catalana de Trasplantaments. Montserrat ha confirmat que la possible restricció d'accés als fons estatals afecta moltes altres ajudes, a més dels trasplantaments, com en educació o en serveis sanitaris. D'altra banda, també us expliquem que la malaltia de Crohn es triplica en els infants en els últims 15 anys. Aquesta afecció intestinal és incurable i afecta a l'estat espanyol uns 2.200 menors. Els símptomes que presenten els afectats són la pèrdua de pes, dolors abdominals a l'hora de menjar, diarrea amb sang i un gran cansament. Els infants que pateixen aquesta malaltia inflamatòria intestinal els provoca una fallada immunològica greu. L'Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat, conjuntament amb 78 hospitals de l'estat espanyol, ha elaborat un estudi que revela un increment preocupant de la malaltia en els menors d'edat.
Persona i vida, amb Gerard Carrión.
I parlem avui de bioètica i trasplantaments d'òrgans. Els trasplantaments d'òrgans en el nostre país és una de les activitats sanitàries amb més prestigi d'arreu del món. El sistema organitzatiu, establert a Catalunya des de l'any 1984 i posteriorment implantat a la resta de l'estat espanyol, ha estat considerat modèlic arreu del món i ha estat exportat a la major part dels països occidentals. Aquest model es basa en una estreta coordinació entre els hospitals que detecten els donants, el sistema d'assignació d'òrgans i de gestió de la llista d'esperes i els hospitals que fan, finalment, el trasplantament. Actualment es trasplanten ronyons, fetges, pulmons, cors, pàncrees i budells. També teixits, pell, ossos, còrnies, segments vasculars i vàlvules, entre d'altres. Cal dir que també es trasplanta la medul·la òssia. El model català es basa en uns principis inalienables com són la solidaritat, la gratuïtat, la generositat i l'equitat. I avui ens acompanya el programa Persona i Vida el doctor Ignasi Arbosà, que és coordinador territorial de l'Organització Catalana de Trasplantaments i membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Molt bona tarda, doctor Arbosà.
Hola, molt bona tarda i moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat d'expressar aquí una miqueta el que són els aspectes que vinculen la bioètica i els trasplantaments.
L'Organització Catalana de Trasplantaments és l'entitat, es pot dir que és responsable de planificar, d'ordenar i de coordinar les activitats relacionades amb l'extracció, la conservació, la distribució, el trasplantament i l'intercanvi d'òrgans i teixits per utilitzar-los en finalitats terapèutiques al nostre país.
Així és, així és. Des de, com bé heu dit, des de l'any 1984, que es va iniciar ja el programa català de trasplantament, l'Organització Catalana de Trasplantaments ha anat assumint aquestes competències i aquestes funcions per tot el territori català. En inici, en l'any 84, era l'única organització que hi havia a nivell de l'Estat espanyol, per tant, les seves funcions no es limitaven a Catalunya, sinó també a la resta de l'Estat espanyol i també a la resta d'Europa, els intercanvis d'òrgans respecte a altres països d'Europa. Ara, en aquest moment, existeix una organització, l'Organització Nacional de Trasplantaments, per a tot el territori espanyol, excepte Catalunya, que té funcions pròpies, i mantenim, de totes maneres, diguéssim, l'exclusivitat de l'intercanvi d'òrgans respecte a Europa, des de Catalunya.
Quan es van començar a fer els primers trasplantaments?
Bé, l'història dels trasplantaments, clar, quan un tira cap enrere tampoc és tan llunyana. Vull dir, a partir dels anys, finals dels anys 40, vull dir, es van fer els primers trasplantaments, bàsicament, de ronyó. Concretament és un cas que es va donar als Estats Units en dos bessons, i un dels bessons va donar un òrgan, per tant era un trasplantament de viu, al seu germà.
Conegut com a bessons monozigòtics.
Sí, exacte. Tenen característiques que els fan, des del punt de vista immunològic, el més compatible possible. No? Són realment del mateix origen pare i mare, i no únicament amb això, també, sinó després amb el procés embrionar, doncs, amb les mateixes característiques genètiques.
A l'Estat espanyol va ser uns anys més tard, uns anys més tard. Dels 60, aproximadament.
Sí, a partir de l'any, jo crec que era l'any 68, es comença amb el trasplantament de ronyó. També es fa aquí a Catalunya, concretament en l'Hospital Clínic, que ha estat pioner amb el trasplantament renal i també de molts altres. I posteriorment amb això ja es van anar afegint els altres òrgans que poden ser trasplantats, com pot ser el cor. També el primer cas que es va fer a tot l'Estat espanyol també es va fer a l'Hospital de Sant Pau. I fetge, i després també tenim budell, i després també tenim pulmons, que són els òrgans que en aquest moment, junt amb el pàncreas, que també són en aquest moment trasplantables.
Actualment es realitzen al voltant d'uns 2.000 trasplantaments renals anuals, sent més de 4.000 pacients que es troben en llista d'espera.
Sí, en aquest cas a tot l'Estat espanyol.
És
a dir, a Catalunya, en llista d'espera renal, hi ha al voltant de 1.000 pacients a l'espera de trasplantament renal i anualment, en els darrers, jo diria que en els darrers 3 anys, la mitjana que tenim de trasplantaments és al voltant d'entre 550 i 570 trasplantaments renals anuals.
Durant el programa parlarem de quins són els requisits que s'han de seguir per ser donant. Ho recordarem d'aquí una estona.
Perfecte.
Abans, doctor Bosà, m'agradaria que ens expliqués les funcions principals de l'organització que vostè coordina.
L'organització és un ens de l'administració pública catalana. O sigui, forma part del govern de Catalunya, del Departament de Salut, i dins del Departament de Salut el Servei Català de la Salut. Les funcions fonamentals que té, jo les faria una miqueta seguint el decurs del propi procés. La primera és la promoció de la donació. És la conscienciació de la població de la bondat, en tot cas, de la donació d'òrgans com eina terapèutica electiva de primer ordre per resoldre problemes de salut molt greus en aquells pacients que necessiten un òrgan. Pràcticament en tots els òrgans, excepte amb el ronyó, que hi ha l'alternativa de la diàlisi i que pot permetre, doncs, fins a un cert punt, contemporitzant el temps fins que realment es aconsegueix un òrgan que permeti el trasplantament, amb la resta dels òrgans trasplantats no hi ha alternativa terapèutica que no sigui el trasplantament. Per tant, és una miqueta cara i creu. Si aconseguim tenir prou donants com per disposar de suficients òrgans per fer els trasplantaments de pulmó, fetge o cor, en el cas de que no ho trobéssim, les expectatives vitals d'aquest pacient són molt limitades.
Aquest, doncs, seria una de les funcions principals.
Aquesta seria una de les funcions, la promoció. La següent és la d'estructurar una xarxa d'agents sanitaris que formen part del que seria l'estructura hospitalar de Catalunya, en el qual disposem de 22 programes d'extracció d'òrgans. Són hospitals que han estructurat la seva pròpia organització interna per poder donar, per poder identificar i mantenir aquells potencials donants que acabaran cedint els seus òrgans per ser trasplantats. Això és una xarxa, ja et dic, de 22 programes de trasplantament. L'OCAT, en aquest cas, l'Organització Catalana de Trasplantament, el que fa és tenir perfecte coneixement d'on hi ha aquests òrgans, d'on estan aquests potencials donants que acabaran sent donants reals, i el que fem és lligar aquesta oferta, diguéssim, d'òrgans respecte a la demanda que suposen els pacients que estan en espera de ser trasplantats. La nostra funció és canalitzar això de tal manera que l'òrgan d'un donant vagi a parar el millor receptor, aquell que realment serà, li donarem expectatives de vida molt superiors a les que tenen prèviament. Aquesta és una miqueta la funció essencial de l'OCAT, és la coordinació entre l'extracció, la donació, extracció i l'implantació de l'òrgan, i posteriorment és evident que necessitem unes eines, que són unes eines de seguiment que ens permeten veure i verificar que el trasplantament continua sent, des del punt de vista efectiu, la primera eina terapèutica que disposem, i per tant fem el seguiment de tots els pacients que han rebut un òrgan, i també en el cas dels donants vius, de com han continuat la seva vida normal després d'haver donat en vida un òrgan.
M'imagino que aquesta coordinació no és senzilla, és bastant complexa, sobretot en el cas de que s'ha decidit de fer un trasplantament d'un cadàver, ha de ser ràpid, no? S'ha d'anar al moment.
Sí, de fet, realment la complexitat de tot això és la immediatesa. Vull dir, a partir del diagnòstic cert de la mort encefàlica o de la mort per aturada cardíaca, que són les dues vies, diguéssim, de detecció del que serien potencials donants amb mort, el temps que passa des de, diguéssim, la mort del pacient fins que aquest òrgan pot ser extret i arriba al receptor és crític. Pensem que un cor o uns pulmons, la seva vida, diguéssim, fora del que seria el cos del donant és entre 3 i 4 hores. Mentre que sí que és veritat que per fetge ja som al voltant d'unes 12 i en ronyó podria ser fins a les 24 hores, fora, diguéssim, del que seria el donant. Això fa que realment els mecanismes de coordinació han d'estar mil·limetrats.
3 hores, 4 hores és molt poc.
Exacte. I una cosa fonamental per aconseguir això, per aconseguir adaptar aquests temps, és el manteniment que es poden fer a les unitats de cures intensives d'aquell pacient que està mort encefàlica, però que encara es pot mantenir ventilat i amb suport cardiocirculatori per mantenir-li el que serien funcions vitals que permeten que fins que no arriba l'equip extractor realment es pugui mantenir un flux de sang i d'oxigen en l'òrgan a extraure suficientment satisfactori. Això és el marge de temps en els quals hi podem jugar. Però vaja, estem parlant sempre, jo diria, gairebé de minuts. No són ni hores, són minuts.
Això requereix uns professionals molt ben preparats.
Extraordinàriament preparats, que han de seguir un procés de formació molt intens, que és una clau. És una clau del sistema, com a mínim del sistema nostre, és que els hospitals que fan extraccions tinguin una figura que és essencial, que és la del coordinador de trasplantaments, que és el que detecta el donant, ajuda al manteniment del donant en òptimes condicions per arribar a l'extracció, mentre que nosaltres agilitzem el que l'equip extractor de l'hospital trasplantador pugui desplaçar-se allà on sigui per poder fer l'extracció en les millors condicions. Això obliga no únicament a una coordinació magnífica, sinó que el que obliga també és a que aquests equips estiguin enormement entrenats per fer això.
Quanta gent hi treballa a l'OCAT?
En l'OCAT en aquest moment som 16 persones, en diferents àmbits. Un àmbit molt clínic, que estableix a través d'unes comissions assessores específiques per cada òrgan quins són els criteris i les indicacions per al trasplantament, i també els criteris de priorització. És a dir, és important per nosaltres el que un òrgan d'un donant arribi a aquell receptor que més ho necessita i que sigui compatible. Això seria un àmbit clínic. Després hi ha un àmbit que seria el de coordinació i logística, que és el que realment aconsegueix mobilitzar aquests equips que van i tornen amb molta rapidesa a l'hospital on s'obté l'òrgan i el trasllada allà on es fa el trasplantament, i aquesta és una funció essencial perquè mobilitzem qualsevol tipus de recurs.
El que faci falta.
El SEM quan fa falta, els Mossos d'Esquadra que estan permanentment en col·laboració amb nosaltres, com el que seria doncs, recursos aeris, els que realment es necessitin per aconseguir que l'òrgan arribi en temps i forma al receptor, que és el que ho necessita. I per una altra banda hi ha una tercera branca, diguéssim, d'organització nostra interna, que és la dels registres. El registre de malalts renals de Catalunya està dintre de l'OCAN, el gestionem nosaltres, rebem tota la informació i sabem quin és el procés de curs de la malaltia renal, i per una altra banda cada un dels òrgans té un registre específic que ens permet fer el seguiment de tota l'activitat.
També és molt important el registre i la base de dades.
Fonamental per arribar també a elements d'avaluació dels resultats. Jo crec que és essencial, que la tasca està molt ben feta, però hem de poder evidenciar resultats.
Doncs avui el Persona i Vida Dimecres Sant ens acompanya el doctor Ignasi Arbosà, coordinador territorial de l'Organització Catalana de Transplantaments i també membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Ara m'agradaria que tractéssim la part de la bioètica. Hem parlat doncs, que és important la formació dels metges, han d'estar ben formats, han de ser uns bons professionals. També la part ètica, també molt important.
Fonamental. Estem parlant de persones, moltes d'elles han perdut la vida, i en la seva darrera acte de generositat és el de donar els seus òrgans perquè un altre se'n pugui beneficiar. Això té una connotació ètica fonamental.
Doncs parlem de seguida, fem una petita aturada per recordar el correu electrònic del programa per si els oients ens volen fer alguna pregunta, i continuem de seguida.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Continuem parlant amb el doctor Arbosà de la bioètica i dels transplantaments d'òrgans. Hem de parlar, doctor, dels aspectes ètics molt importants del transplantament que s'han de tenir en compte.
Bé, dèiem que realment la bioètica està íntimament lligada al transplantament, sobretot quan parlem de la vida de les persones, i també amb un altre vessant, que és quan les persones perden la vida i el que fan és donar els seus òrgans perquè se n'aprofiten d'altres.
Moments molt complicats per la família i...
Terriblement complicats. Per nosaltres és una cruïlla ètica. O sigui, anem a veure, nosaltres des del punt de vista inclús legal, tots som potencials donants i per llei som donants efectius. Sí, és veritat de que a ningú, a cap família, s'imposa el que la donació d'un òrgan sigui obligatòria. Sempre es demana el consentiment. Però sí que és veritat que es demana el consentiment en un moment en el qual el familiar ha mort, està mort encefàlica, el qual vol dir un trastorn emocional important per la família, que es veu sotmès en tot cas a un interrogant que des dels propis coordinadors de trasplantament se'ls hi fa, de dir, escolti, a veure, en aquesta situació el seu familiar és mort.
És molt important la manera com se'ls hi explica, no?
Fonamental. I en aquest sentit hi ha molta formació sobre com s'ha de fer l'entrevista per aconseguir, en tot cas, la lliure elecció. La lliure elecció de la família en el sentit de donar o no donar els òrgans del familiar que ha mort. En aquest sentit, sí que és veritat que des del punt de vista ètic un es planteja a vegades de dir, escolti, la família quan opta realment a prendre una decisió, quan se l'informa adequadament sobre si el pacient que ha defallit realment havia manifestat en vida doncs, alguna preferència sobre donar o no donar òrgans, o si en el cas de que això no fos, que es manifestés, que realment la pròpia família substituís la voluntat de la persona que ha mort.
Perquè sobretot, i potser si són joves, no ho han deixat escrit, no ho han dit, si volen ser donants. En aquests casos...
Molta gent no
joves i grans i de totes les edats.
De totes les edats. Hi ha moltes persones que sí que ho han manifestat, en conversa, o no, o han fet el procés efectiu de considerar-se donant, que simplement és donar-se d'alta, diguéssim, a la pàgina web de l'OCAT i és, ja s'han facilitat.
T'has de donar d'alta.
Donants-ho som tots. La constatació formal de que realment jo vull ser donant és molt fàcil, perquè realment és simplement accedint a la pàgina web i inscriure's i obtenir el carnet de donant d'òrgans.
Intrínseca gencat.cat i ho trobaran.
Facilíssimament. I realment aquest document, que no té vigència legal i no té pes jurídic, és essencial perquè la pròpia família ja reconegui que la voluntat de la persona que ha finat era la de ser donant. Això facilita molt les coses. Li diria que, en tot cas, sobre la població catalana, aproximadament és un 9% el que ha fet aquest gest
9%,
positiu, un 9%.
Molt baix.
Sí, és baix, malgrat que hauríem de considerar que, ja li dic, que inclús per llei tots som donants.
Sí, algú
podria pensar, si no cal que faci aquest gest, quan realment ja ho soc de donant, perquè per llei ho soc, no? Però a nosaltres ens ajuda enormement en la constatació formal de que realment aquesta persona ha fet un acte positiu de voluntat de donació.
Llavors hi ha també diferents aspectes, la relació a la donació, la relació a la gestió de la llista d'espera i la relació al trasplantament.
Sí, si anem una miqueta per parts, perquè, a veure, primer seria el deure ètic de donar, Clar, algú pensa que realment diu, escolti, tinc obligació de donar des del punt de vista moral o des del punt de vista ètic, i jo només a mi m'ajuda, com a mínim, els principis categòrics de Kant, no? que ens ve a dir una miqueta que voldria ser tractat com...
Sí.
Vull tractar els altres com jo voldria ser,
sí,
jo voldria ser tractat, vulguis que no. Llavors, un planteja sempre el dir, escolti, a veure, si jo em trobés amb una malaltia terminal que necessités un trasplantament, que sí que desitjaria que jo hagués donant.
T'has de posar sempre el paper de l'altre.
Llavors, si tu et poses en aquesta situació, gairebé diria que és un deure moral el ser donant, no? Perquè si jo voldria per mi això i necessitaria que jo hagués un donant, si jo estic amb la possibilitat de ser donant, en el moment en què realment aquest òrgan ja no em sigui útil per res perquè estic mort, vull dir, realment em sentiria una certa obligació moral de ser-ho, no? Això per una banda,
Digues. Que el temps se'ns tira a sobre. Si pot ser una mica breu.
Jo, perdoneu, perquè el tema és molt extens.
Un altre programa dedicat al tema, perquè dona molt de sí i és molt interessant totes les explicacions que ens estàs fent.
Jo concretaria una miqueta quines són les cruïlles ètiques en les que ens trobem. Primer, el diagnòstic de mort. Tant les famílies com la població en general ha de saber que la mort encefàlica és equivalent a la mort real. No hi ha vida si no hi ha vida encefàlica. I hi ha elements objectius, i a més científicament més que comprovats, de que quan es detecta, i això es fa a través d'una sèrie de proves, que són l'electroencefalograma per una banda, però hi ha altres que també són absolutament fiables, que determinen que ja no hi ha cap tipus de flux en el cervell. Per tant, hi ha mort cerebral i això comporta la mort física. Una altra cosa és que mantinguem els pulmons i el cor bategant i insuflant a través de suport extern. Aquest és un primer element important. No hi ha vida perquè hi ha mort encefàlica. Una segona cruïlla relativament important és, jo no diria no relativament, sinó realment important, és la retirada del suport vital quan un pacient es preveu que realment farà una parada cardíaca o que ja l'hagi fet. Aquest és un tema important, perquè hem de poder garantir que tots els esforços terapèutics fets per l'equip assistencial són per mantenir la vida del donant, però quan aquesta ja no és possible, es produeix la parada cardiocirculatòria, per tant, realment entrem en mort.
Doctor Bosà, no ens queda més temps, faltava l'últim punt, no?
La de la llista d'espera. Jo crec que és important també emetre un missatge. La llista d'espera, que no és un tema organitzatiu, sinó que és un tema de desproporció entre la donació i els pacients que estan en llista a l'espera d'un òrgan, ha de ser, primera, transparent. Vull dir, tothom ha de saber que tindria el mateix dret a accedir a un òrgan perquè hi ha uns criteris perfectament identificables de a qui correspon el primer òrgan que s'obtingui i pel qual un sigui compatible, i, evidentment, l'òrgan va a parar aquell que millor ho necessita. Per tant, hi ha uns criteris que són temporals, el primer que entra en llistes intentem que sigui el primer que surti, però aquest està perfectament condicionat a la gravetat de la patologia que precisa un òrgan. I aquest és un criteri que tenien que tenir ben clar. Transparència segura i priorització certa.
Doctor Ignasi Arbosà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Segur que hem conscienciat a tots aquests oients que ens estan escoltant que siguin donants.
Esperem que sí, esperem que sí. I en tot cas que tinguem altres oportunitats de poder abundar amb el tema.
Molt bona tarda, una bona Pasqua. I nosaltres, amics oients, ens retrobem demà, dijous sant, sí que hi ha programa. A partir de les 6 de la tarda parlem amb el doctor Darquer de la lactància materna. Que acabeu de passar una bona tarda. Fins demà.